Doncs mira que avui és un dia marcat, d'aquests al calendari, avui és Sant Josep, però a més avui és el dia del pare. Avui 19 de març, dia de Sant Josep, dia també del pare, la figura del pare, si vols. I a més, escolta, aquí a la Plana de Lleida, dia de Sant Josep també, és dia festiu a Mollerussa, on tenim també en marxa des del cap de setmana la Fira de Mollerussa. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dimarts, 19 de març del 2024, són les 12 i 21 minuts. Avui parlarem d'una desfilada que tindrà lloc al descans del partit del Força Lleida d'aquest divendres, al Barris Nord. Parlarem d'astronomia, parlarem de gastronomia i també tindrem la nostra tertúlia dels polítics, on acabarem parlant de tot, com sempre, ja saps, fins i tot parlarem de política. Crec que avui seguirem amb el tema de la recollida de brossa a Lleida, el model que ha de seguir la ciutat els propers mesos o els propers anys, i com seguirà, per exemple, on sí que es fa la recollida porta a porta i on no, quines variacions hi haurà. Si vols participar o vols enviar alguna pregunta o alguna consulta, doncs ja saps, tens el nostre número de WhatsApp, que és el 664-526-180, 664-526-180. Bé, és dimarts i a l'horitzó tenim ja la Setmana Santa i de moment, meteorològicament parlant, estem vivint uns dies, com ja ens va avançar l'Armando Álvarez, impressionants. Divendres, dissabte, diumenge i dilluns, avui dimarts. L'Armando ens va dir, escolta, fins dimarts o dimecres, temperatures altes, sense massa variació, dies constants, iguals, i això s'està complint. Però clar, tenim la Setmana Santa aquí, jo no sé si em voldrà parlar ja. Armando Álvarez, què tal, bon dia?
Hola, bon dia, bona hora.
Suposo que t'ho pregunta tothom ja.
Sí, sí, clar. És un clàssic i enguany no tenim magre.
Ah, vale.
Tenim magre, ho tenim malament, i aquesta situació actual, per exemple, ara mateix n'hi ha 20 graus a Viella, al Pont de Suert, a Sort, a la Seu d'Urgell, Artesa de Segre 21, dina la Pobla de Febres i 21 a Lleida, bueno, n'hi ha molts 20 graus a aquesta hora.
Sí.
És probable que arribem fins a 25, i en el cas de Lleida, com es dona la màxima molt tard, a les 5 de la tarda, podem superar els 25, o els 26, o arribar fins als 27. És a dir, això només va passar l'any passat, que ja portem un grapat els darrers 3 anys força càlids. Hem de dir que el cap de setmana me vas entretenir a buscar la primera data de 25 graus a Lleida dels darrers 84 anys. I jo mateix me quedava una mica bocabadat.
Ja.
Pots imaginar el que ha passat, no?
Sí.
Quan arribaven els 25 graus, que n'hi ha molta ziga-zaga,
sí,
molta variabilitat, hem de pensar que el temps és la variabilitat en persona. Però, per simplificar-lo, abans s'arribava a l'abril,
anava a dir final d'abril,
entre Sant Jordi i Sant Anastasi, antigament s'arribava als 25 graus. Però l'any passat i aquest, i alguns anys anteriors arriben al març. Ahir van arribar el dia 17, l'any passat el dia 12 de març. Però això què passa? Que no vol dir que a partir d'ara vindrà tots els dies de 25 graus.
Clar.
No, pel camí n'hi ha pujades i baixades, i em sembla que a partir d'aquesta situació se manté fins divendres.
Mm.
Fins divendres tindrem una irrupció d'aire del sud, de vents del sud, del nord d'Àfrica, que portaran pols en suspensió del Sàhara.
Sí.
Que enterboliran, tenen l'atmosfera enterbolida, amb de color blanquinós, en algun cas marronós, unes postes de sol molt enterbolides i una sortida de sol també, un ambient càlid durant les tardes d'entre 20 i 22 al Pirineu, entre al Pirineu segon que Pirineu, perquè la Vall del Segre tota és molt càlida, fins a la Seu d'Urgell i Martinet, és a dir, de més de 25, fins divendres. Fins divendres aquest tipus de temps, enterbolit, càlid, amb matinals poc fredes, avui tinc una mínima de 10, i així. I el canvi es donaria durant el cap de setmana, no tant els dissabte quan vindria aires del nord, del nord-oest, i podrien escombrar aquest enterboliment atmosfèric, i primer baixarien en el Pirineu, en la cara nord del Pirineu, després en la cara sud, el diumenge ja davallarien dels 20 graus, i la setmana que ve és una autèntica incògnita, sembla que estigui fet expressament. Però això vol dir que aquest temps que tenim ara no el tindrem, vale, que n'hi haurà molta variabilitat, que dependrà del lloc on estem i de la franja horària, en la qual, vale, és impossible de predir. És a dir, tenim que ficar-nos al cap aquesta paraula tan horrible, però que és tan freqüent en el temps. Variabilitat, sí, segons el dia i segons l'hora. Podrà ser la típica primavera, Setmana Santa de prima, que també es diu de primavera, que sí, també pot ser. Sí. És a dir, ara pel matí me tinc que abrigar, a la tarda, ara que ve el sol, perquè el sol és de finals o mitjans de setembre, ui, ara que escalfa, ara me cau un ruixat. És a dir, serà una variabilitat i dependrà del lloc on estem. Com més al nord, més precipitacions, com més a l'oest també, com més cap a la façana mediterrània, a dia d'avui semblaria que el temps no seria tan variable, però això ho tenim que anar a final quan, bueno, més a prop. Mira, quan hi ha molta variabilitat, Andrés, no podem fer previsions a llarg, vale, termini, i ja termines més de 5 dies.
Bueno, la setmana vinent és Setmana Santa, no tenim programació local, però divendres parlarem amb l'Armando.
A veure, que podem afinar més.
Bueno, almenys pel començament de Setmana Santa, després al final ja és una altra història.
Encara que no agradi, ara diré algo que no agrada a ningú.
Ja.
És més fàcil canviar el teu horari de feina, però molt difícil que sigui, que canviar el temps que ha de fer.
No, el temps
és a dir,
no es pot
que
canviar.
Si volen el temps que fa ara, tenien que agafar festa aquests dies. Ja sé que és impossible.
Clar, pues,
bueno,
clar,
és més impossible canviar el temps.
Totalment. Armando, escolta, parlem divendres. Gràcies.
Fins divendres. Bona tarda.
Doncs ja ho veieu, és aquesta la previsió meteorològica que hi farem. És la que toque, és la que toque. Ens hem d'adaptar nosaltres. Va, que busquem la darrera hora informativa.
Ope Lleida. Estàs informat.
Que no costa res adaptar-nos nosaltres, eh? Que si ha de ploure, paraigües. Que ha de fer una mica més de fred, ens abriguem una mica més. Si al final la gràcia és gaudir d'on vas i amb la companyia de amb qui vas. Si, tot això posant que et moguis. Que hi ha molta gent que es queda a casa per Setmana Santa i ja està. I no n'hi ha tant de problema, eh? Per tant, és relatiu, eh? Tot aquest tema. T'informo, per cert, que dijous arriba la Volta Ciclista a Catalunya, a Lleida. Dijous. I arriba a la zona, l'arribada és a Príncep de Viana, a l'alçada del número 20, per entendre'ns. S'espera que els ciclistes arribin a 4:45 de la tarda, però des de les 8 ja es prohibirà la circulació per Príncep de Viana entre Rambla de Ferran i el carrer Comtes d'Urgell. A partir de les 10 del matí es restringirà també a la Rambla de Ferran, que s'utilitzarà com a espai d'estacionament dels vehicles relacionats amb la prova esportiva. I així mateix es vetarà la circulació per tot el recorregut de la cursa entre 4:45 i les 5 de la tarda aproximadament. Quin és el recorregut? Doncs arribaran a Lleida pel sud, per entendre'ns, per la Nacional 240 fins a la rotonda del cementiri, on enllaçaran amb la L11 i en arribar a la rotonda de les Vinyes, la cursa girarà a la dreta en sentit Victoria Muñoz, fins a arribar a la rotonda amb el camí de Granyena per continuar cap al pont de Príncep de Viana i després ja fins a l'arribada. Per tant, si t'has de moure per aquesta zona, que sàpiguis que tindràs alteració de trànsit. I acabem amb una notícia econòmica, i és que les exportacions creixen més d'un 7% a la demarcació de Lleida al gener. Superen els 211 milions d'euros, mentre que les importacions cauen un 6,6% fins als 144 milions d'euros.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida. I el que podem fer és començar a avançar activitats, que tindran lloc el cap de setmana, el cap de setmana que igual comença ja divendres a la tarda, si vols, el cap de setmana, sempre diem, ja que divendres és portes del cap de setmana, doncs hi ha una activitat que tindrà lloc al partit del Força Lleida, al partit de bàsquet, que ja saps que juguen aquest divendres a les 9 del vespre. I jo quan et digui la convidada que tenim aquí als estudis, jo crec que lligaràs caps, eh? Antonieta Marvà, què tal? Com
estàs? Hola, què tal, Ricard?
Antonieta Marvà, si està aquí asseguda, ja saps que ve a parlar d'alguna desfilada.
Sí, normalment sí.
Bueno, desfilada i d'activitats en benefici amb alguna associació de casa nostra que necessite dos coses normalment. Primer, una mica de ressò, una mica de visibilitat, i l'altra, ja ho sé que ningú ens agrada parlar d'aquest tema quan és el tema d'ajuda, però diners. Les associacions necessiten diners perquè per dur a terme les activitats que fan i l'ajuda que presten, doncs, escolta, ho sento, es necessiten diners. I és així de cru.
Sí, sí, és que és així. Vull dir, és que sense diners no es pot fer res.
I bueno, gràcies. Escolta, t'has ideat el Fashion Halftime.
Yes.
Que això és a la mitja part.
Correcte, a la mitja part del partit, que a més és, també tinc que dir que és un partidàs. Mm. Saps que hi ha molt ambientillo,
bueno,
ara, ja, vull dir.
És que ara el Força Lleida està jugant-se-ho tot, ja.
Està jugant-se-ho tot, i aleshores serà una mitja part, doncs, molt fashion, la veritat. Ara, si vols, en parlem una mica, perquè clar, la veritat és que fa molt goig.
Tota aquesta història ve en benefici de l'associació Down Lleida.
Correcte.
Que vaja, vull dir, de projectes en marxa i d'activitats en marxa en 30 anys que necessiten ajuda constant per poder-ho tirar en banc. I a més és que els tiren en banc i són projectes molt macos, eh?
Sí, la veritat és que jo els conec ja fa bastants anys. És una associació, vull dir, que bé, treballen moltíssim pel síndrome de Down, sobretot per una cosa que, en principi, Ricard, la gent hauria de començar a normalitzar i deixar d'etiquetar, perquè s'etiqueta massa. Vale? Jo, per exemple, em faig un tip de dir, per exemple, parlen molt dels nens, los niños del Down. Sí, clar que n'hi ha de nens, perquè n'hi ha de molt petits i bebès, no? Però realment, o sigui, els més visibles, els que participen, els que ja fan, molts fan vida independent, se'n diu els joves.
Sí.
Són els joves del Down. I això, a més, vull dir que poden fer vida pròpia, treballen,
festegen. És un projecte que van començar fa temps, el dels pisos autònoms, per entendre'n, i és un projecte que ha anat a més, afortunadament,
no? No, afortunadament, i a més, vull dir, treballen, són independents, tu els veus, vull dir, que van i fan vida, doncs, autobús, festegen, es casen, com el Tonet i l'Ester, per exemple. Vull dir, això és el que s'ha de mirar, no? I això també és veritat que tot això també és gràcies a la labor i a la feina que fan des de l'associació. Perquè allà, doncs, lògicament, hi ha, doncs, professors, psicòlegs, etc, que amb els que aprenen, sobretot amb el tema del Down, una de les principals, podríem dir, problemes més que s'han de solventar sempre és el tema de la parla. I aleshores tenen cada setmana, doncs, classe per ensenyar-los, doncs, a desenvolupar-se. Bueno, és una passada. I t'asseguro que són superintel·ligents. Jo conec, per exemple, el Ramon Xavier,
sí,
que és una passada amb els escacs. O sigui, guanya, doncs, a campions. Vull dir, no se'ls ha d'estereotipar. Que la gent es pensa, vull dir, que tenen síndrome de Down i que hi ha. I quan diuen la paraula pobrets, és que no puc suportar, clar. Ricard, t'ho dic en sèrio. Perquè bueno, jo que els conec, és que són una passada.
Clar, doncs per tirar en van aquests projectes, doncs l'Antonieta s'ha ideat una desfilada al mig d'un partit de bàsquet, que crec que no és la primera vegada que el fas.
No, ja vaig fer una altra vegada, fa un parell d'anys, però aquest any, o sigui, em va vindre molt bé, perquè ara la veritat és que feia temps que no feia alguna col·laboració amb Down, i aquesta vegada, doncs, ha vingut molt bé, i ara t'explicaré el per què. El dia 20, espera't, això és del dia 22 al 21, és que no sé el dia que visc, t'ho dic en sèrio. El dia 21 és el Dia Mundial del Síndrome de Down, vale? I aleshores també es comença la primavera. I per tant, o sigui, jo quan em van de preguntar des de Força Lleida si aquest any volia fer una activitat a la mitja part d'un partit, vaig tenir clar per qui seria. O sigui, no m'ho vaig haver de rumiar.
Mirant el calendari, sí, sí que et va quedar clavat, això. Eh?
I de seguida, o sigui, vaig contactar, vull dir, amb Downies i vaig dir, escolteu, què us sembla? He pensat això. I, bueno, encantar-se de la vida, clar, perquè, a més, vull dir, amb ells els encanta desfilar.
A tot això, ja sabeu la mecànica, és a dir, aquí hi ha una desfilada, hi ha persones que de manera altruista participen a la desfilada, tota l'organització corre a càrrec de l'Antonieta, amb els seus contactes, etc, etc. I d'on surt aquí l'ajuda? D'on surt que hi ha una venda de números perquè hi ha un sorteig amb productes que són espectaculars. Uh-huh. I això tindrà lloc a les acaballes del partit, al darrer quart. La sorteig, vull dir?
Sí, el sorteig el farem al quart-quart. Al quart-quart.
I la desfilada a la mitja part, perquè evidentment es necessita un mínim de temps.
Sí, sí, a veure, la mitja part doncs està molt cronometrat, perquè realment
sí,
doncs, tenim,
més, sí,
és
sí,
que tenim un espai que perquè hi ha el que hi ha, perquè no pel Força Lleida, perquè el Força Lleida li importaria poc que la desfilada
no, sí, sí,
durés un quart.
Els partits són molt, molt
sí,
mil·limetrats.
Però és tema de federació i aleshores, vull dir, s'ha de complir, normalment el complim. Eh?
Ja que estarem a la primavera, la temàtica, doncs, hi ha moda de bany i esport.
Sí, la veritat és que quan em van comentar lo de la desfilada de Barris Nord, és que vaig tenir clar tant per què ho faria com amb quina altra botiga ho faria i la temàtica, no? Primavera, tal, a més, treballar doncs, amb llanceria Lis, que és la botiga que hi ha allà al carrer Balmes 24, treballar amb la Núria i l'Anna és un plaer, vull dir, no és la primera vegada, vull dir, que col·laboren en les meves desfilades i aquesta, bueno, és una passada, vaig estar l'altre dia i estan preparant uns looks genials. Serà, doncs, bàsicament, poso moda de bany i esport, esport poquet, la veritat, però és que en bany hi ha uns conjunts genials, però tot va conjuntat, eh? O sigui, pots portar un banyador doncs, amb un vestit, amb una túnica, bueno, hi ha 50.000 coses. Mm-hmm. Molt, molt color, molt color.
Escolta, hi podeu trobar moltes idees d'aquí, eh?
Sí, la veritat és que tothom agafarà idees doncs, per de cara a l'estiu, això per descomptat.
Molt bé. Escolta, anem a parlar de la gent que col·labora,
sí.
que no ens els deixem al tinter, eh?
No. No, bueno, col·labora d'entrada, o sigui, llanteria Lis amb la roba. Després tinc un estilista, que és Toni Torres, dos maquilladores, que són Patricia Membrera i Franci Padilla. Després un equip genial de fotografia, que són un encant de persones, que és l'Associació d'Amics de la Foto de Lleida, vale? Que és un plaer treballar amb ells. I després, com a patrocinadors, pues, tenim Vimela, tenia la comunicació, que és doncs, l'encarregada que ha fet aquest cartell tan bonic i porta la comunicació. Lògicament, el Força Lleida, perquè sense el Força Lleida no podríem fer la desfilada. I després, Renata i Ventos i Azafates, perquè també sempre col·labora doncs, posant hosteses i col·laborant doncs, amb el que faci falta. I després, tinc una coordinadora, que és la Maria Josep, que és una amiga meva, però bueno, és una passada ajudant-me.
Molt bé. Sortiràs a desfilar?
Oh, i tant. Jo crec que quan tingui 80 anys amb Gaiato també sortiré.
Li dic sempre a l'Antonita, però sempre s'apunta. Eh?
Bueno, a veure, és una cosa que em fa il·lusió. Vull dir, em fa il·lusió sortir i la veritat és que hi ha un grup de gent desfilant que és una passada, o sigui, tinc gent molt maca. Maca ja no solament físicament, sinó macos com a persones, perquè t'asseguro, Ricard, que el que realment pretenc és, a part de posar el meu granet de sorra amb el benefici que es pugui treure a les desfilades, és molt important el bon rotllo, que la gent s'ho passi bé, tant la gent que participa com el públic que ho ve veure, no? I és així.
Molt bé. Doncs això serà aquest divendres, eh? a la mitja part del Força Lleida Fuenlabrada, a partir de les 9 del vespre, heu d'estar al camp per poder comprar els números del sorteig, que aquest és el que se'n va íntegre cap a l'associació d'Un Lleida, però a més, escolta, si al final no podeu assistir al partit de bàsquet, també podem comprar números, perquè després, si ens toque, ho haurem d'anar a buscar a l'associació d'Un Lleida, però ens ha tocat, sí, igualment.
Sí, a més, precisament, o sigui, per avançar i per poder, doncs, aquell dia tenia un petit coixí, estic fent una preventa. O sigui que realment, si algú vol comprar números, es pot contactar amb mi a través d'Instagram o com sigui, i jo els hi facilito. I no hi ha problema, perquè allà hi haurà un sorteig en directe, in situ, i cada regal tindrà un número, li correspondrà un número. Si ha anat a veure el partit, pues genial, perquè se'l podran portar. Que no hi ha anat, cap problema. Ens els emportarem i els podran anar a recollir a Down Lleida, perquè ho penjarem a les xarxes.
Molt bé. Doncs aquest divendres, això, la mitja part del Força Lleida Fuenlabrada, al Barris Nord, a partir de les 9 del vespre.
I sobretot, perdó, Ricard, és una cosa que no he dit i és molt important, perquè com que és precisament... és el dia del síndrome de Down, és el dia del Down. A la desfilada participen 8 joves del Down.
Molt bé.
5 noies i 3 nois.
Molt bé.
Vale? O sigui que desfilarem tots junts.
Molt bé. Antonieta, que t'aquí tot molt bé, eh?
Bueno, tot sigui pel Down, no, i per la causa. O sigui...
Si et va bé, va bé per l'associació.
Efectivament.
Ho hem de mirar així, ja.
I tant que sí.
Escolta, que vagi tot molt bé, com et deia. Una abraçada, gràcies.
Gràcies a tu, Ricard, gràcies a COPE, vull dir, perquè sempre em recolzeu totes les coses que faig, i això és un plaer. Ja fa anys que ens coneixem, Ricard.
Sí, sí.
I t'ho agraeixo per infinitat.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
COPE Lleida. I ara ja ens atansarem a la una de la tarda. Ja saps que, mira, toca el tercer de cada mes rebre el Ramon Drudis. Ja saps que és enginyer i divulgador de la ciència astronòmica. El pots buscar a les xarxes socials, com Tot Astronomia, a internet, a la web, vull dir també totastronomia.com, o si no, busca-la amb ella, Ramon Drudis, que t'assabentaràs de tot el que passa al món de l'astronomia, que sembla que no passi res, però passen moltes coses. Nosaltres parlem d'astronomia, camí cap a la una, com et deia. Ramon, què tal? Bon dia, com estàs?
Doncs molt bon dia, i bueno, el teu programa parlant un altre cop de les coses que tenim damunt del cap, no?
Cada vegada es descobreixen més coses, veiem, coses. Cada vegada es descobreixen més... es té més coneixement del món astronòmic, Ramon? Tot va molt més ràpid.
Sí. Ara, bueno, hi ha molt notícies, jo diria que cada dia, no? Cada dia hi ha noves notícies, no? Però hi ha coses que ara les tenim més assolides que abans, com per exemple, doncs la nostra pròpia galàxia, no? Que abans pensàvem, o hem dit això el programa passat, no? Pensàvem que només teníem la nostra, però ara vam veure, fa 100 anys ara, que... Edwin Hubble, astrònom nord-americà, va veure que hi havia altres galàxies, no? Però la galàxia, la Via Làctea, és la nostra, no? I a les nits serenes podem veure aquest camí de llet, que és el que vol dir Via Làctea, no? Camí de llet, o també anomenat Camí de Santiago, no? Tot això també s'anomena a la Via Làctea, no? Que creu el cel, no? Totes les estrelles, doncs, Ricard, que veiem al cel nocturn, quan mirem cap dalt, pertanyen a la Via Làctea.
Imagina't.
A la nostra galàxia. I entre totes formen, bueno, doncs aquesta galàxia, no? Que té forma, doncs, espiral, no? Encara que nosaltres estem en un petit espai dels braços més exteriors, no?, de la Via Làctea. Ara ho sabem, això. A la nostra galàxia hi ha milers de milions d'estrelles. Bueno, per dir-te una xifra, et diré que pel cap baix hi ha 200.000 milions d'estrelles.
Mare de Déu.
Això és el que sabem ara, no? I cada estrella té planetes. Fins ara se n'han descobert 5.500 d'exoplanetes, no? Però, claro, cada estrella té planetes. Imagina, no un, sinó dos, tres, quatre, n'hi ha que en tenen sis, set, vuit, i alguns d'ells amb aigua. I a la zona habitable. Habitable vull dir que està... pues, ni molt lluny ni molt a prop de l'estrella, no?, com nosaltres. Per tant, pot haver temperatures adequades per la vida i també aigua líquida, no? I totes les estrelles, que són molt grans, i les seves mides, n'hi ha que són molt grans, eh? N'hi ha que són com el nostre Sol, inclús més petites, no? Però són, les que són molt grans són d'unes mides inimaginables per nosaltres. Te'n comentaré una que s'anomena UY Scuti, Scuti perquè està a la constel·lació de l'escut, i mira, si el nostre Sol fos una cirera, aquesta estrella, UY Scuti, tindria la mida d'una casa de 6 pisos.
Mare de Déu.
No t'imagines el que és això?
No, no, i a més, em costa, Ramon, bueno, em costa, ho sé, però em costa perquè la percepció que tenim del nostre Sol encara és errònia. És a dir, el nostre Sol és molt més gran del que la gent percep. És enorme comparat amb la Terra, eh?
Sí.
Però molt, molt, molt gran. Doncs ara amb aquesta altra comparació que m'has posat, és que és enorme. Aquesta, o sigui, la distància habitable amb aquesta estrella és molt lluny, eh?
Sí, no poso quilòmetres perquè
ens
despistaríem tots, no? Sí. Però imaginem-nos una cirera, que és el nostre Sol, doncs aquesta estrella té la mida d'una casa de 6 pisos.
Déu-n'hi-do.
No? I el Sol, fixa't, bueno, tal com deies tu ara molt bé, el Sol és molt gran i cabrien més d'un milió de terres dins, posadetes dins el Sol. Més d'un milió.
És molt
ara,
gran.
Ara també sabem, Ricard, fins i tot ho hem pogut fotografiar, va ser el 2022, que al centre de la Via Làctea hi ha un forat negre supermassiu. Aquest forat negre es va descobrir perquè el forat negre no es veu, no?, perquè la llum no pot sortir de dins i és fosc. Però com se va descobrir? Pues perquè les estrelles, se veien estrelles que estaven al voltant d'aquest forat negre que giraven a molta velocitat. I dius, bueno, i això com és possible? Aquí deu haver un astre amb una gravetat molt alta, no? I es va descobrir que hi ha un forat negre supermassiu que té 4 milions de vegades la massa del nostre Sol.
Déu-n'hi-do.
És una bèstia que es menja estrelles properes per a poder-se alimentar, no?
Però escolta, Ramon, ja podem estar tranquils vivint en una galàxia que al centre té un forat negre?
Sí, perquè aquest forat negre fa, el que fa és que ens dona la possibilitat de girar al voltant de la galàxia.
Ah, val.
Per tant, nosaltres estem molt lluny, estem a 27.000 anys llum d'aquest forat negre. Per tant, no es pot afectar de cap de les formes, no?
Estem a 27.000 anys llum del centre de la nostra pròpia galàxia?
Sí.
Caram.
Sí, sí.
No, ho dic perquè la gent, a la velocitat de la llum, tardaríem 27.000 anys a arribar d'on som nosaltres al centre de la nostra galàxia. Ja no dic a l'altra punta.
Sí, al forat negre. Sí,
Déu-n'hi-do.
Sí. Estem, afortunadament, no?, que estem lluny.
Sí.
El nostre Sol donaria voltes allà sense parar, no? Però, fixa't, nosaltres girem al voltant d'aquest forat negre, de la Via Làctea, amb una velocitat de 800.000 quilòmetres per hora, no? Imaginem-nos el que és això, eh? 800.000 quilòmetres per hora. Per aquest motiu, quan hem començat aquesta secció, estàvem en un lloc de l'univers i quan l'acabem, d'aquí pues 10 minuts, estarem en un altre lloc completament diferent d'aquest univers, no? I que serà la primera i última vegada que hi serem.
Sí.
Això és xulo de pensar, aquesta realitat.
Sí.
Això és molt xulo, si penses això.
Sí.
Que contínuament estem viatjant a molta velocitat, a 800.000 quilòmetres per hora, no?
No ens ho sembla perquè tot té unes magnituds tan grans i que tu mires al cel i sempre sembla que tot està al mateix lloc. Però tot es mou.
Sí, però no sempre estem al mateix lloc de l'univers.
Bueno, mai.
Mai. I que no hi tornarem a estar mai més al lloc que estàvem, eh? Això val la pena pensar-ho perquè ara ho podem pensar. Fa uns anys enrere no ho podíem pensar. Ara és així, això, no? La comunitat científica ho va descobrir ja fa uns anys i ara podem dir això, en fi, en lletres majúscules,
sí,
no?
Escolta, Ramon, curiositat, perquè tot és molt gran, insisteixo, estem parlant de la nostra galàxia, però És fa, o sigui, és a dir, si tu te'n vas a un lloc sense llum, sense contaminació lumínica, deixes que els ulls s'acostumin, parlo a la nit, ben a la nit, al final, a simple vista, amb els ulls, veuràs aquesta línia blanca que travessa el cel. Parlo de nit, sense contaminació lumínica i deixant que els ulls s'acostumin. Se veu, perquè a més és molt pronunciat.
D'una punta d'horitzó a l'altra.
Però, hi ha alguna altra galàxia que puguem veure? No, a simple vista ja suposo que no, però des de dins d'on som nosaltres podem mirar cap a fora de la nostra galàxia i veure'n alguna altra?
Sí, doncs hi ha algun foradet, tal com dius. Molt bona pregunta aquesta que fas, perquè a més de la nostra Via Làctea, que és visible com aquesta franja lletosa, no?, que es veu als foscos, com deies, aleshores, n'hi ha altres tres que també són visibles a simple vista, com si tinguéssim un forat a la nostra galàxia i mirem cap a fora de la galàxia, no? Per exemple, la galàxia d'Andròmeda és visible des del nostre hemisferi, aquest estiu se pot veure durant tot l'estiu, i també els dos núvols de Magallanes que es poden veure des de l'hemisferi sud, a simple vista, A simple vista es veuen perfectament, no? Quan mirem i veiem la gran galàxia d'Andròmeda a través d'aquest forat deixat per la nostra galàxia, per les estrelles de la nostra galàxia, estem observant una enorme agrupació de milers i milions d'estrelles que són uns universos illa i que la veurem tal com era fa 2,5 milions d'anys. Per tant, no la veiem de forma instantània,
no.
Perquè és la distància que ens separa d'ella, no? Per cert, encara que nosaltres no veiem Andròmeda, no la podem veure, Andròmeda s'acosta a una velocitat molt alta i xocarà la Via Làctea al cap de moltíssims milions d'anys. Aquí a la Terra no hi haurà ningú ja, vivint, però s'acosta i xocaran les dues, i de les dues se'n farà una. I dels dos forats negres que hi ha al centre de cada galàxia, tant de la d'Andròmeda com a la nostra, dels dos forats negres se'n farà un de supermassiu molt més gran del que té ara. No?
Déu-n'hi-do. Bueno, això un dia ja m'ho vas explicar, em vas dir que també serà difícil que els planetes col·lisionin entre si, perquè encara que no ens ho sembli, hi ha molt més espai buit que no pas ocupat dins de les dues galàxies. Però, clar, alguna o altra sí que acabarà col·lidint,
Bueno, alguna estrella potser se posarà a prop d'una altra, és possible, no? Però és que encara que es xoquin, això és una forma de parlar, xocar, no? Sembla que tots se faran una, no? Hi ha tanta distància entre les estrelles que és molt possible que no hi hagi cap estrella que toqui amb una altra, no? Que s'aproparan possiblement, no? Però que xoqui és molt difícil perquè les distàncies
són enormes.
Són immenses, no ens ho podem imaginar, no?
Sí, són més. Escolta, Ramon, ara que estem parlant d'estrelles, a la nostra galàxia encara se'n formen d'estrelles? O això és una cosa que va passar al principi amb la formació de la galàxia i ja està?
No, les estrelles naixen, evolucionen i moren, no? I fruit d'aquesta mort, doncs deixen matèria a l'espai d'on se'n formaran altres estrelles, no? Per tant, se n'estan formant constantment, no? I anem a escollir, per exemple, la nostra estrella, perquè això és molt xulo, no?, com se forma l'estrella. Podem escollir, per exemple, el Sol, no?, el gas que en forma de plasma de la nostra estrella mare. Va formar part, originalment, amb un núvol molecular de la mort d'una altra estrella, com les que es poden observar, per exemple, la constel·lació d'Orió, que hi ha un núvol allà, una nebulosa molt bonica, i també la de l'Àguila, no? El col·lapse gravitatori per part d'aquests núvols, quan se col·lapsen per la gravetat, dona lloc a la formació d'un objecte que es va escalfant a mesura que redueix el seu volum, fins que a l'inici de les reaccions termonuclears que hi ha al seu interior, fent el col·lapse, dona lloc al que coneixem com una estrella. Per tal, cal un equilibri entre la gravetat que es tira cap al centre i les reaccions nuclears que es formen, nuclears de fusió, que es giren cap enfora. Per tant, les estrelles, fixa't, és important això perquè ens ensenyen una lliçó que jo diria que és magistral i que els humans pues, no la tenim massa en compte. I és que cal una negociació i conciliació entre la gravetat i les reaccions nuclears, sense les quals no naixeria cap estrella.
Clar, clar, clar. O sigui, veig que s'han de donar unes condicions molt concretes, perquè acabi sorgint una estrella.
Perquè les reaccions nuclears tiren cap enfora, però la gravetat tira cap dins. Per tal que si pogués parlar l'estrella diria, escolta, volem ser una estrella, sí o no? Sí. Doncs pues mira, jo estiraré una mica cap dins i tu estires una mica cap enfora, però lo justet
clar.
Perquè ens equilibrem.
Clar, clar.
Negociem aquesta funció. Aquesta negociació, els humans a vegades no la sabem fer.
Ja, sí, ja tens raó. Escolta, ja per acabar, que estem a punt d'arribar a la una, ja que estem parlant d'estrelles, no, ho dic perquè aquesta xifra jo te l'he escoltat dir i és aquella que més val una idea a vegades que una xifra concreta. Quantes estrelles hi ha a la nostra galàxia, aproximadament?
Bueno, la nostra galàxia, pel cap baix, perquè no s'han pogut comptar una per una, no? Se fan per grups, però pel cap baix hi ha 200.000 milions d'estrelles a la nostra Via Làctea.
Val.
200.000 milions. I cada estrella té planetes.
Sí.
I hi ha planetes que estan a la zona habitable de la seva estrella. Per tant, si és a la zona habitable, vol dir que hi ha aigua líquida i que hi ha una atmosfera, i per tant pot haver vida. No?
Vale, però Ramon... A la
nostra galàxia segur que hi és. El que passa que posar-nos en contacte, això ja és molt més difícil
sí.
I molt més complicat.
Però, Ramon, és que clar, la xifra és molt gran o no, és igual, però és una xifra que jo crec que no... que ens costa de fer-nos a la idea. Jo t'he escoltat posar aquesta xifra en relació, per exemple, als grans de sorra de les nostres platges.
Sí, mira, això seria no la nostra galàxia, sinó el nostre univers, no?
Ah.
Per exemple, en els llocs foscos del planeta podem observar, mirant cap dalt, doncs unes 4.000 estrelles, en llocs foscos,
sí.
I sense lluna, al cel, Però, en canvi, des d'un carrer il·luminat de Lleida, per exemple, i tal, doncs en veurem doncs unes 10, com a molt,
sí.
D'estrelles, les més brillants, no? Però em preguntes quantes n'hi ha a l'univers, per exemple, no?
O que sapiguem,
aquest nombre, sí. Sí, aquest nombre, vulguis o no, s'ha fet aquest càlcul, no?
Mm-hmm.
I aleshores el que et puc dir, per no parlar de xifres, no?
Sí.
Perquè es podrien complicar i prendre mal, aleshores et puc dir que hi ha més estrelles al nostre univers conegut, conegut vol dir que podem arribar nosaltres amb els nostres radiotelescopis telescopis,
sí.
No? Però més enllà segueix l'univers fins a l'infinit. Per tant, no sabem el que hi ha més enllà, no? Però fins a l'univers observable hi ha més estrelles que grans de sorra a totes les platges de la Terra.
Pues...
I això és una evidència. Per tant, comparem quan anem a la platja aquest estiu, agafem un
manat
de sorra, la fem caure com si la tamiséssim i veurem el que és les estrelles que estan caient, no?
Sí, sí, sí. Doncs
pues, resulta que hi ha més estrelles que grans de sorra, no en una platja, ni en dos, ni en tres.
No, en tot el món.
Sinó a les de totes, les platges de la Terra.
Déu-n'hi-do. No, mira, això li he fet dir al Ramon perquè ens fem a la idea, i així tot em fa mal el cap i tot, d'intentar imaginar-ho. Bueno, és una bona manera de veure, com sempre dic, que tot això és molt gran i que necessitem molts anys d'investigació encara. Estem en ello, però que necessitem molts anys d'investigació per començar a entendre alguna cosa de l'univers. Ramon Drudis...
Però puc explicar el que estem explicant avui.
És ideal.
Ha portat molts anys d'investigació.
Sí, moltíssims. Ramon Drudis, ja sabeu que és enginyer, divulgador de la ciència astronòmica, el trobes a totastronomia.com, a les xarxes socials i també busca l'envella, Ramon Drudis, que estaràs al dia de tot el que passa al món astronòmic. Escolta, Ramon, com sempre, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres i que, mira, ja que ho tenim a sobre, que tinguis bona Setmana Santa.
Bueno, igualment, per tu, per tots els escoltants, i que escolta, i dins-hi també a tu i als escoltants, tu ja ho sé perquè ets molt aficionat amb això, no? Però els altres que aprofitin aquesta Setmana Santa quan no hi hagi lluna, o l'estiu, quan no hi hagi lluna al cel, en llocs foscos, que puguin veure la Via Làctea, no? És la galàxia on estem.
És la nostra.
I que ens ha permès viure, no? Això és important.
I tant. Una abraçada, Ramon.
Una abraçada a tothom. Adéu-siau.
Gràcies, sóc el Ricard Álvarez. Ens plantem a la una. Després hi tornem al migdia de Cope Lleida.
La una, a les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Seguro que si eres conductor en alguna ocasión te han parado en un control de policía o de la Guardia Civil. Generalmente, y según los manuales policiales, se ubican en puntos donde no sean detectables a simple vista para no dar pistas y evitar ser vulnerados y además que se puedan poner y quitar con rapidez. Pero tan importante es todo esto como que tengan la suficiente distancia de seguridad y margen para evitar riesgos para los agentes y para las personas que están allí paradas. A pesar de eso, un control policial siempre genera riesgos por mucha precaución que se tenga y no es la primera vez además que uno de estos dispositivos acaba en tragedia. Esta madrugada 6 personas han perdido la vida en el kilómetro 24 de la AP4 cerca de los Palacios en la provincia de Sevilla. Lo que sabemos es que el GAR, el Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil, un cuerpo de élite, había puesto un control preventivo de narcotráfico justo antes de la salida de esa AP4 que lleva hacia Utrera y Los Palacios. Ese tramo donde ha tenido lugar el accidente es una recta que en principio no tiene elementos que compliquen la visibilidad, eso parece. A la hora del accidente, a las 4 y 40 minutos de la madrugada, tampoco hay constancia de que hubiera niebla o lluvia que pudiera complicar la circulación. Pues a esa hora y en ese punto, a un camión de gran tonelaje que circulaba sentido Sevilla, se le hacen señales para advertirle de la presencia del control. Según el comunicado de la Guardia Civil, ese camión maniobra bruscamente hacia la derecha y arrolla a gran velocidad a los coches que estaban en el arcén. Solamente con ver el estado en el que han quedado los vehículos policiales, te puedes hacer una idea del impacto. Uno de ellos, un todoterreno de gran tamaño, tiene arrancado casi de cuajo toda la parte frontal. El camión que trasladaba frutas desde Algeciras ha acabado con el remolque cruzado fuera de la carretera a unos 50 metros del punto de impacto. Los bomberos han tardado más de 7 horas en excarcelar a todas las víctimas. 6 personas fallecidas, 2 de ellas agentes de la Guardia Civil y 5 heridos. El conductor del camión ha resultado ileso. Francisco Toscano es el subdelegado del gobierno en Andalucía.
Bueno, el conductor del camión, como protocolariamente se exige, se le hicieron las pruebas de tanto de drogas como de alcohol, dando negativo a ambos test, y bueno, se encuentra ahora mismo detenido mientras que se están desarrollando la diligencia policial, la diligencia de la Guardia Civil.
El propio subdelegado del gobierno ha contado en Herrera en COPE que la causa accidental por un despiste del conductor del camión o por haberse quedado dormido es la principal hipótesis de trabajo de los investigadores. De confirmarse, sería uno de los peores accidentes de tráfico de los últimos años en España. Martes 19 de marzo, un día que nos deja también otros asuntos destacados como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y entre esos asuntos, Pilar, el monotema de los últimos meses, Cataluña, la amnistía, etcétera. Cataluña entra oficialmente en periodo electoral. El Diario Oficial de la Generalitat ha publicado este martes la disolución del Parlamento catalán para las elecciones adelantadas al próximo 12 de mayo. Desde hoy ya se puede solicitar el voto por correo, mientras que la campaña electoral como tal empezará el 26 de abril. De precampaña nos vamos a hartar, ¿eh? Todo ello mientras la futura ley de amnistía al procés se encuentra ya en el Senado. Los letrados de la Cámara alertan de que, aunque seguirán con su tramitación, esa ley es inconstitucional. Y en nada está al caer, me estoy refiriendo a la campaña para hacer la declaración de la renta. Ojo, no tengo los cuchillos como Paco González, pero podríamos ponerlos. La campaña de la renta arrancará el próximo 3 de abril, tras las vacaciones de Semana Santa, pero desde hoy todos los contribuyentes pueden hacer pueden acceder ya a sus datos fiscales. Protagonismo también este martes para Carlos Herrera, el director de Herrera en COPE, que acaba de recibir de la Diputación de Cádiz la distinción de hijo predilecto de esta provincia. Y hoy se cumplen 11 años del inicio del pontificado de Francisco, que ha enviado un mensaje a los 200 participantes en el Foro Rural Mundial que se está celebrando en Vitoria y que ha leído el obispo Juan Carlos Elizalde. Francisco destaca el papel de las mujeres y las familias para el progreso en el ámbito rural, con una invitación a erradicar el hambre, la reducción de las desigualdades y la salvaguarda de nuestro planeta. Y en su mensaje para la próxima Jornada Mundial de la Oración por las Vocaciones, el Papa también invita a los jóvenes a descubrir su vocación en la Iglesia y en el mundo para ser peregrinos de esperanza y artífices de paz.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Osasuna responde al comunicado del Real Madrid contra el arbitraje de Martínez Munuera.
El Real Madrid ha denunciado a Martínez Munuera ante la Federación por no reflejar en el acta los gritos de parte de la afición de Vinicius Muérete durante el partido del sábado en Pamplona. Y Osasuna ha contestado esta mañana. Alberto Sanz.
Se defienden diciendo que no hubo cánticos racistas, que van a pedir rectificación y que rechazan los insultos que sí que hubo. Osasuna dice que a lo largo de la historia ha tenido una postura antirracista y señala que los aficionados del Madrid pudieron llevar la camiseta blanca, como tiene que ser, sin ningún problema en el Sadar. Recuerdan que el club rojillo participó en la campaña de la Liga contra el racismo, mientras que el Madrid optó por customizar una prenda. Y Osasuna va a continuar con la concienciación en los valores del deporte, unos valores que también deben fomentar, dicen los jugadores, con actitudes de respeto hacia adversarios y colegiados. Una alusión hacia Vinicius.
Hoy estaba citado a declarar en Barcelona José María Enrique Negreira para esclarecer los pagos que recibía del Barcelona. Negreira no ha declarado y escuchamos a su abogado y pregunta sin respuesta para Negreira.
Se cogió el derecho a no declarar.
No ha declarado. Señor Negreira no ha declarado. ¿Por qué no ha declarado? ¿Por qué recibía ese dinero?
¿Qué le pagaba?
No ha declarado.
Perdón.
¿Por qué le pagaba al Barça?
Perdón. Y el Granada ha hecho oficial el fichaje como entrenador de José Ramón Sandoval.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 6 minuts i mig per sobre de la una. Comencem el migdia, COPE Lleida. Ja saps, avui, dia de Sant Josep, dia del pare. És dimarts, 19 de març, hores d'ara. Assolint ja els 22 graus a la ciutat de Lleida, unes temperatures que ens acompanyaran fins divendres, aproximadament. A partir de divendres tot canvia, però anem a centrar-nos avui i demà. Ivan Álvarez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui a la província de Lleida, predominant els intervals de núvols que podrien deixar-nos encara alguns xàfecs ocasionals al llarg de la tarda en punts del Pirineu. Les temperatures en general es mantindran sense grans canvis. Arribarem als 27 graus a Lleida, 26 de màxima a Balaguer, 25 a Tàrrega, 24 a la Seu d'Urgell i 20 a Viella. De cara a demà dimecres encara seguirem amb intervals de núvols que ens podrien tornar a deixar alguns xàfecs ocasionals en punts del Pirineu al llarg de la tarda. Les temperatures es tornaran a mantenir sense grans canvis significatius, amb 26 graus de màxima a Lleida, 24 a la Seu d'Urgell o 19 a Viella. El vent també agafarà intensitat, sobretot al Ter Sud, al llarg de la tarda. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Ivan. Nosaltres fem una pausa perquè hem de marxar directament a parlar de gastronomia, ja saps, ben acompanyats amb el Felip Urbano.
Em subscric? No em subscric. Em subscric? No em subscric.
Decideix-te. Subscriu-te a El Periódico per entendre i més per només 45 euros i emporta't 20 euros per gastar com vulguis en un xec regal d'Amazon.es.
Em subscric al Periódico per entendre i més.
Barberia Federico. Ahir i avui segueix cuidant el cabell i barbes dels seus clients. Àmplia trajectòria i professionalitat, a més d'un tracte personal, defineix el nostre equip. Estem a l'avantguarda en els diferents estils perquè el teu tall de cabell sigui l'adient a la teva personalitat. Ens agrada que els nens surtin contents de la perruqueria. Barberia Federico, al carrer Vallcalent 28 i al telèfon 973 26 65 12. Entenem la inquietud de l'home d'avui.
El restaurant Cal Nanet, icona de la cuina tradicional de Lleida, busca seguir ampliant la seva història amb persones que vulguin agafar el relleu dels caragols, els calçots i les carns a la brasa. Si voleu seguir endavant amb un restaurant referent a la província, poseu-vos en contacte al telèfon 690 39 31 11 o al correu calnanet@calnanet.cat. La família de Cal Nanet agraeix als seus clients tots aquests anys de fidelitat.
Pub Musical Los Santi, en la zona alta de Lleida, y en su primer aniversario te sigue ofreciendo la mejor música con todas sus tendencias. Despierta tu vena artística con un espectacular karaoke, dos pantallas y cuatro micrófonos. También fiestas de aniversario en un magnífico ambiente. Abierto tardes y noches de martes a domingo. Descubre el Pub Musical Los Santi en Torres de San Luis 5, cerca de Ricardo Viñes.
Ho tinc claríssim. El que vull estudiar perquè m'agrada i té futur és...
Electromecànica.
Tu també?
Sí. Estudio al CTI. El Centre Tècnic Ilerdense imparteix cicles de grau mitjà en electromecànica i grau superior en automoció.
Però jo no tinc l'ESO.
Et pots matricular al PFI de mecànica i carrosseria. Ja trigues, tenen borsa de treball. El telèfon d'informació del CTI és el 973-220017. Matricula-t'hi, no te la juguis.
Ho tinc clar, és el meu futur.
Nou Parador Gualda, menú diario a 12 euros y menú fin de semana con carne a la brasa, caragols a la llauna y más exquisiteces a 18 euros. Salón para fiestas con baile y discoteca. Habitaciones reformadas con baño, televisión y climatizadas a 50 euros doble. Amplio aparcamiento y parque infantil. Nou Parador Gualda, reserva tu comida de empresa al 973-2306-65.
Cope Lleida.
I comencem l'espai de gastronomia dels dimarts, camí cap a dos quarts de dues. Ho fem ben acompanyats, com sempre, amb el nostre copilot, amb el sommelier Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Ricard, bones, què tal? Com estàs?
Vinga, que tenim una altra setmana per endavant, un altre espai de gastronomia i una altra persona que coneixerem, eh?
Sí, mira, de moment és això, a vegades ho hem dit, eh? Crec que portem 4 anys seguits sense repetir convidat, eh? Vull dir,
si els perfecte, eh? Si el reunim tots, necessitarem un pavelló, eh?
Haurem d'anar al Camp de Lleida, eh? Però...
I tant.
Al final.
Escolta, sí que hem tingut potser un altre convidat de Sud-amèrica que es dedicava al mateix que el convidat d'avui, eh?
Sí. El Lucho Drinks.
Sí. Ho dic perquè avui ens tornem a endinsar a les xarxes socials. Ja sé que quan parlem de xarxes socials, a vegades tot és dolent. Bueno, no tot és dolent, perquè al final la xarxa social és una manera de comunicar-se, és un mitjà de comunicació. Com ho facis anar, doncs aquí ja depèn de cada persona, i allí és on hi ha el resultat bo o dolent, eh? Però la xarxa social en si no és un problema. Igual que el mòbil no és un problema en si, la màquina, després com ho facis anar, eh? No?
Home, jo crec que bueno, no penso que en aquest cas TikTok o Instagram que està molt de moda, bueno, fa anys, evidentment, és una manera molt, molt, molt bona de comunicar, i jo crec que el convidat d'avui, que per això està aquí, perquè vaig veure que parlant de vi, en aquest cas, lo fa molt fàcil i arriba a molta gent d'una manera, això, fàcil, no? Que al final sempre és difícil, perquè si parles molt tècnicament potser pues no arriba. Jo crec que ell ho fa d'una manera que fa uns vídeos que al final uh-huh. t'enganxen, no? I penses, hòstia, a veure quan penja l'altre, no?
Albert Medran, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Escolta, nascut a Sabadell.
Sí, nascut a Sabadell.
I des d'on ens parles avui?
Des de Madrid. Jo visc a Madrid. Ja fa com 15 anys que visc aquí a Madrid.
Uh-huh.
Albert, deien que Sabadell me la pell, eh?
I Terrassa me la raça.
I Terrassa me la raça, sí, sí.
Albert, tu...
Encara que portis anys fora, ho continues tenint aquí, eh?
Albert, tu, a nivell professional, et dediques a la comunicació corporativa, eh?
Exacte. Fa molts anys que m'hi dedico a això. I també altres passions, no? com la de la que parlarem avui, no?
Clar. És que si busqueu l'Albert Medran, bueno, ara no ho sé perquè no ho he provat, però del que parlarem avui no el trobareu amb aquest nom. L'heu de buscar com Vino Toker, amb K, Vino Toker. A les xarxes, a les principals xarxes socials, busqueu Vino Toker i allí trobareu doncs els perfils de l'Albert Medran. És uns perfils del Vino Toker que, com bé diu el nom, se centren al món del vi, eh, Albert?
Sí, el món del vi, la cultura que hi ha al voltant del vi, la història, curiositats, però sempre relacionat amb el vi. Al final, el tema que tenim amb el vi, ja sabeu que vivim en un país que el vi el tenim present des de fa més de 2.000 anys, doncs al final toca tot, no? La història, la cultura, fins i tot la política, i al final doncs és una manera de parlar del vi diferent. Com molt bé deia el Felip a la introducció, no des d'un punt de vista tècnic, sinó de veure com podem apropar el vi des de molts aspectes, no? I això és el que també fa que sigui divertit crear aquest tipus de contingut, que no t'avorreixis.
Clar. Anem a tirar una mica enrere, Albert. Tu quan vas néixer i quan comences a estudiar, què és el que et feia gràcia ser de gran?
Doncs mira, jo vaig néixer en una família de Can Saladers, soc fill i net de Can Saladers, jo m'he criat en un mercat, i jo sé que el meu avi, per exemple, això sempre no li va agradar massa, i és que jo no volgués seguir el negoci familiar, no? A mi sempre m'havia interessat molt el món de la comunicació, el món de la política, i al final vaig estudiar Ciències Polítiques perquè sempre volia ser periodista, però vaig pensar, mira, t'especialitzes, però en el camí vaig deixar la idea de ser periodista i sí que em vaig especialitzar en comunicació, no? A veure com des de les empreses, des de les institucions, la comunicació pot millorar una mica el món en el que vivim, no? I en el fons també és una miqueta el que al final m'uneix això, no? Com des del món de la comunicació explicar coses podem millorar en aquest sentit, doncs, en el punt en el que la gent també arriba al món del vi, no? Que com sabeu, doncs, cada cop en consumim menys, però no només és el fet que es consumeixi menys, que de fet s'ha de veure sempre amb moderació, però és un punt també que, com deia abans, som un país que té un munt de denominacions d'origen, que fa més de 2.000 anys que es produeix vi, i al final el vi és el que ha donat forma a la nostra societat, no? La geografia, a tot té a veure amb el món del vi, no? I el fet doncs, que cada cop es consumeixi menys, i doncs, al final és una miqueta com posar en perill, no sé si posar en perill és massa alarmista, però bueno, estem canviant la manera en la que som, no? I per això volia apropar el món del vi des de les xarxes amb un to molt, molt diferent.
Quan comences a plantejar-te-ho i a fer el primer registre del primer perfil i la primera publicació?
Doncs mira, això fa poc més d'un any. Vaig començar el setembre, octubre de l'any passat, però és veritat que jo portava molts anys, crec que fa 10 anys, visitant assíduament molts cellers, i cada cop que surts d'un celler, a part de sortir doncs, molt content pel que has begut i pel que has conegut, però sí que surts amb un punt d'hosti, quina empenta que té aquesta gent, no? O quina cosa més interessant que està fent aquest celler, o quina volta li estan donant els problemes que tenen, no sé, de sequera, no? I sí que veia doncs, que al final, jo, per exemple, doncs, com suposo que moltes de les persones que ens escolten ens utilitzen la plataforma aquesta Vivino, no? Per marcar la puntuació del vi que veuen, i veus que se't queda curt, no? Que al final no pots explicar moltes de les coses que has vist i que també que és una audiència molt, molt petita, no? I feia anys que tenia doncs, en ment dic, a veure, com pots explicar aquestes coses. També és veritat que al final és un món que també sabem que has d'anar molt de compte, no? Jo, per exemple, com també deia abans el Felip, jo no utilitzo certs tecnicismes perquè la meva aproximació és molt diferent, és una aproximació molt de divulgador i de nivell usuari, quasi, no? Però és normal que també jo li tingués molt respecte perquè jo respecto molt la feina dels enòlegs, la feina dels sommeliers, que tenen una formació i un coneixement, però a la vegada sí que jo tenia ganes doncs, també de tenir una veu i de poder apropar el món del vi des d'una perspectiva diferent.
Tu, ja ens ho has mig dit, tenies experiència prèvia amb el món de les... d'exposar-te a internet?
Sí, jo fa doncs, 15 anys tenia el meu blog de comunicació, quan es portaven els blogs, ho vaig deixar perquè amb la feina doncs, ho has de deixar i també perquè han canviat molt les coses des de llavors. I també buscava això, no? un format que em permetés fer coses que potser doncs, a Twitter doncs, no pots, no? També per la qualitat de la conversa que hi ha, no? Però al final, gràcies a l'evolució d'aquestes xarxes, avui dia fer un vídeo és molt fàcil, en el sentit que tens un mòbil, tens un bon micròfon, tens un focus per il·luminar-te, el que necessites és tenir enginy per fer un guió, però al final és bastant accessible. Jo tinc una altra feina, que m'hi dedico moltes hores, i això ho puc fer només els caps de setmana, però la idea és que, bueno, al final avui dia pues, tens això, formats que t'ho permeten fer, no? Clar. Que fa uns anys. Però sí, sí, tenir experiència. Sí, tenir
clar,
experiència.
Realment això que dius és molt important i és veritat que ho remarquem. De vegades ens pensem que necessitem un gran parament i no, no, avui en dia, i per fer un producte que sigui d'una qualitat mitjana alta, amb els mòbils d'avui en dia, una bona il·luminació i un bon so, ja fas virgueries. Aquí la gràcia està en el que dius, perquè clar, les xarxes ja comencen a estar saturades. Quan dic saturades vull dir que hi ha molta proposta, no? Amb el tema del vi no sé si primer vas buscar a veure si trobaves el teu espai, no? No amb la temàtica, sinó amb la manera d'exposar-lo.
Doncs si et soc sincer, no. O sigui, jo vaig començar, de fet un diumenge estàvem bevent un vi i vaig fer un vídeo en, lògicament és un vídeo lentíssim, però vaig fer un vídeo en qüestió de minuts i vaig veure que era molt senzill. Vaig pujar a TikTok i vaig veure que en una tarda tenia pues, 200 o 300 visualitzacions. No? I crec que va ser més en el sentit de dir, anem a provar, i segurament el perfil no té res a veure amb com era fa un any i no tindrà res a veure amb com serà d'aquí un any si puc seguir amb això, no? I crec que al final era més, diré, per divertimento, per intentar comunicar coses, aquesta gana que jo suposo que tots tres compartim aquí d'explicar coses, més que pensant si tindria èxit o tindria èxit, si algú ho miraria o no ho miraria. Clar. També és veritat que estem en un moment en què la capacitat d'arribar a nínxols és molt gran, no? Sí. I realment els algoritmes et permeten que tu fas un canal sobre vins i sí, potser no tindràs 3 milions, 10 milions de seguidors, però tens una sèrie de seguidors que realment estan molt interessats en aquest tema, no?
És que a vegades és el que dius, qualitat o quantitat, eh? I això...
I jo aquí també el que he buscat és com trencar aquesta barrera, no? Perquè també hi ha una certa dictadura dels algoritmes que al final és, sí, sí, et troben els 20.000, 30.000, 40.000 persones que ens interessa molt el vi, no? Però jo el que vull és trencar aquesta barrera, no? I per això parlo molt de coses que a vegades semblen molt... que té a veure amb el món del vi, no? Per exemple, jo tinc una secció que funciona molt bé, que és el tema de Royal Wines, no? És lligar tot a vins relacionats amb la família reial. No perquè sigui monàrquic o no monàrquic, senzillament perquè, com a caps d'estat, doncs, bueno, tenen una ascendència en la societat, no? I de fet, doncs, cada cop que posen un vi en un dinar d'estat, que no sempre és decisió només de la família reial o de casa reial, sinó que és un tema més de patrimoni i amb el punt dels governs, doncs això interessa molt, no? O sigui, per exemple, gràcies a això doncs vaig poder descobrir que el dia del jurament de la princesa Eleonor, el cava, bueno, l'espumós que van servir va ser una roca, per exemple, no? Hòstia, és molt important que això es doni a conèixer i que, de fet, gent doncs, que no coneix altres escumosos doncs, coneixi aquesta qüestió, no? I al final és una manera doncs, de parlar del vi des d'altres perspectives, no? Uh-huh. I és el punt aquest en el que intento doncs, trencar la barrera o, per exemple, la foto que hem vist mítica meme a internet de Julio Iglesias amb un d'això de pollastre del Kentucky Fried Chicken i una truita de patates, quin vi s'estava bevent, no? I bueno, doncs aquestes coses són les que al final doncs, fa que la gent també doncs, vulgui conèixer més, no?
Molt bé. Albert, et consideres un influencer?
No. Em considero un creador de contingut amb molta humilitat, que he de aprendre moltes coses i que vull conèixer moltes coses i que sobretot el que vull és que la gent conegui altres coses, que a mi em fa molta ràbia una cosa, que és la gent que et diu, no m'agrada el vi, jo evidentment ho respecto, faltaria més, però dius, no t'agrada el vi per què?
Clar.
Perquè l'únic que has begut és que quan vas a un restaurant només t'ofereixen un Rioja o un Ribera sense explicar-te quin Rioja o quin Ribera, perquè al final estàs pagant certa quantitat de diners per un vi que potser no t'agrada, dius, hòstia, això és molt car, me'n vaig millor a la cervesa o me'n vaig millor als refrescos. Jo el que vull és una mica que la gent tingui l'oportunitat de conèixer noves coses i que no només vegi el vi com una cosa inaccessible perquè no sé què passarà quan em vingui el cambrer i em faci tastar el vi perquè no sé, té un pànico escènico.
Sí,
no,
sí,
la
sí,
vida
sí, sí.
És més senzilla que això. Ni és que el vi són coses només de 3.500 euros. No. T'envien vins de 10-15 euros que tenen darrere una història i una manera de fer que és superinteressant. Sí. Hi ha moltes varietats de vi, hi ha gent que està recuperant varietats locals, hi ha gent que està lluitant contra el canvi climàtic. No sé, jo crec que aquesta és una miqueta la gràcia que m'agradaria. Per això dic, no és una part d'influència, sinó senzillament jo l'únic que vull és que molta gent conegui les coses que jo he pogut conèixer en aquests 10 anys i que segueixo coneixent cada dia, cobro una ampolla de vi. Clar. Crec que és un moment màgic i que m'agrada compartir-lo amb la gent, sense més pretensions.
Sí, sí, sí. Felip Urbano, de fet, nosaltres això ho hem treballat molt també, i quan t'endinses en aquest món és fascinant, després veguis més o menys, però conèixer la història que hi ha darrere de l'obertura d'una ampolla de vi, escolta, qui hi ha al darrere, quines persones, des d'on, el temps que ha passat, la seva història, és molt maco, la història de cada celler.
Bueno, al final, com a professionals, ja hem canviat aquesta manera de treballar, que era fer les cates supertècniques o el restaurant explicar aquelles notes que semblava que estaves fent un poema. Ara, al final, expliques la història que hi ha darrere, el que tu dius i el que diu l'Albert. Expliques la realitat. Expliques la història de la persona que hi ha darrere o la persona que fa l'oví o la persona que està darrere del celler i expliques la història de veritat. Vull dir, que és al final el que la gent vol sentir. Després ja li donaràs tu quatre notes i li faràs quatre preguntes per saber què és el que li has de recomanar o li has de dir que demani, no? Mm-hmm. Però al final, i per això dic que l'Albert fa aquest contingut que dius, hòstia, que a vegades me passa que dius, això no ho sabia, que guai, no? Perquè és una història que no ho sabia de fa un munt d'anys, però quan parla de les comors que va parlar l'altre dia, ja fa mesos, del dia dels enamorats, penses, hòstia, mira, és que l'ha fet tan interessant que això és el que arriba a la gent, que al final sigui fàcil d'arribar a tothom, no una història supertècnica que al final penses, bueno, és que a mi això ni me va ni me viene.
Doncs ja ho sabeu, el trobeu a l'Albert com a Vinotoker. Estàs a Instagram, estàs a TikTok, estàs a X, tens canal de YouTube i, a més, un canal de Telegram.
El que més utilitzo és Instagram i TikTok, que és on pujo els vídeos quasi a diari, ho intento, i la resta els intento utilitzar per seguir difonent aquestes qüestions. Però sí, a Instagram i a TikTok són els més forts.
Doncs Vinotoker,
Albert, perdona, Ricard. Albert, segur que coneixes la Diego Coset del Segre, no?
Sí, 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 evidentment. Grans vins.
És que des d'aquí, des de la ràdio, el Ricard, bueno, més amic el Ricard, a mi m'agrada, te donarem fenya. Perquè ens facis... Perquè facis alguna història xula de la Diego Coset del Segre, ja te farem arribar alguns vins perquè ho tastis, i així, pues, que facis una publicació, perquè jo sé que te segueix molta gent i a mi m'agrada molt pues, divulgar la cultura del vi, però des de casa, no? Que és la Diego Coset del Segre. Ricard, què te sembla? Ajudarem fent en Albert, no?
No, no, i tant, però gestioneu tu això, que tens bons contactes, Felip.
Home, sí. Sí, sóc cap problema.
Estic preparant un, que vaig veure un vi de Vinyes Velles de Macabeu fa uns dies, de la Diego Coset del Segre, i em va semblar espectacular i estic aquí doncs, esperant a veure en quin moment puc pujar el vídeo. O sigui, que jo encantat de fer conèixer vins a l'audiència que no coneixen i sobretot DOs com Costers del Segre, que són no les tradicionals que trobem a molts llocs, però que tenen una història al darrere i una manera de fer que al final és la gràcia d'això, que és veure la gran quantitat de cares que té el món del vi, no?
Clar, clar, no, és el que dèiem, conèixer tota aquesta història i tal, i després, escolta, igual t'agrada o no t'agrada, però almenys que coneguis una mica la història que hi ha al darrere, i el format que feu anar a TikTok o a Instagram són formats que t'obliguen a condensar molt la informació i a triar-la, i per tant, són, com bé deia el Felip, són aquestes... que us dona molta feina als que creeu aquestes històries, perquè la gent es pensa que costa més crear vídeos llargs que curts, i no, hi ha molta més feina al darrere per crear un vídeo molt més curt que no pas llarg, o sigui que...
Sí. Això... Sempre deixes coses fora i sempre hi ha algú que diu... No has dit no sé què, i bueno, clar, és que no dona temps per explicar-ho tot.
Però escolteu, jutgeu vosaltres mateixos, Vinotoker, amb K, tot junt, Vinotoker, a TikTok o a Instagram, que és on està més actiu, i allí el podeu anar seguint, i si un vídeo no t'agrada, tranquil, que al cap d'uns dies te'n penja un altre i ja està. Clar, tots segurament no t'agradaran, però globalment sí. Ja ho veieu, i a més... segueix sempre una manera, una filosofia, una manera de fer-ho. Per tant, aquesta és la gràcia, transmetre coneixement. Jo, la veritat és que feu molt bona feina i només queda que agrair-ho, perquè al final és el que deies, tu tens la teva feina, tens la teva vida, i això és un a més, perquè et fa il·lusió, perquè t'agrada aquest món, perquè l'has viscut més o menys de petit, i vols compartir les coses que tu vas aprenent, doncs escolta, perfecte. Insisteixo, vull dir, la gent que us dediqueu a això i que treballeu amb aquest nivell de qualitat, només us hem de donar les gràcies i ja està, i mirar els vídeos, i de tant en quant fer algun like, que això ja sé que també ajuda molt, eh? Vino Toker, amb K, tot junt, Vino Toker, busqueu-lo a Instagram i a TikTok. Albert Medran, ha estat un plaer conèixer-te, enhorabona.
Moltes gràcies i gràcies per donar-me aquesta oportunitat d'explicar això a tots els oients de Copa Lleida.
Clar que sí. Felip Urbano, va, tu TikTok no en tens, no, Felip?
No. Pues vinga. No. Jo, de moment, a vegades me costa l'Instagram, mira que m'agrada fer publicacions de Vinci, no al nivell de l'Albert, que és professional, però no. De moment, bueno, ja tinc amb les cates, amb els cursos i amb... Deixa. Però mira que sempre, que quan miro coses d'aquestes, penses, joder, jo tenia que fer també, no, però al final has de tindre temps també, perquè mira, ells treuen el temps de...
Saps què passa? Que requereix molt més temps del que la gent es pensa. Si vols fer una cosa amb cara i ulls, i són coses que s'han de valorar, insisteixo, que a vegades parlem de les xarxes socials amb una lleugeresa de que tot és dolent. No, hi ha gent molt bona fent molt bon producte, gastant molt temps sense cap mena de recompensa, per entendre'ns. Per tant, de veritat, aquesta gent anem a valorar el que ens estan fent i ja està, és que jo crec que ha de ser així. Felip Urbano, va, que tinguis bona setmana.
Igualment, Ricard, cuida't.
Gràcies, Felip. Va, que nosaltres arribem a 2:15 i tot seguit, ja saps, que comencem la tertúlia dels polítics.
Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour, como con el 3x2 en atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Hasta el 21 de marzo en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Cope Lleida.
Seguim transitant per aquest dimarts, dia de Sant Josep, festiu avui a Mollerussa, dia de clausura de la Fira de Mollerussa, que ha estat oberta des del dissabte, dia del pare avui també, i a més encara amb aquesta meteorologia que ens porta unes temperatures. Parlàvem abans amb l'Armando Álvarez i ens parlava de que fa mitja hora estaven a 20 graus a Viella, per exemple, aquí ja passant dels 22, i és una meteorologia que la seguirem mantenint fins divendres. A partir del cap de setmana, que són les portes de la Setmana Santa, canvia tot. I canvia cap a baixen les temperatures, torna la inestabilitat. No li podem dir que no a que plogui, només faltaria, però sembla estrany, no? La setmana abans de la Setmana Santa, que, bueno, per excel·lència la gent l'espera per fer aquesta primera escapada, el qui pot, doncs tinguem aquesta temperatura tan primaveral, avançada, i que arribi la Setmana Santa i canviï tot. Bueno, són aquestes curiositats. L'Armando, el nostre home del temps, ja ens diu sempre que escolta, que el temps no entén de dates, i ben fet que fa, només ens faltaria això. Va, que comencem la nostra tertúlia dels polítics, ben acompanyats com sempre. Deixeu-me que avui saludi en primera instància a la Begoña Iglesias, és la primera tinent d'alcaldia, portaveu del grup municipal del PSC i regidora d'Agenda Urbana i Espai Agrari, regidora de Sostenibilitat. Begoña, què tal? Bon dia.
Hola, molt bona tarda, Ricard.
Escolta,
fa molts dies que no ens veiem.
Sí, és que
estic una mica fònica.
Ara pensava, la Begoña Iglesias no és la primera vegada que participa a la tertúlia dels polítics, però les darreres vegades que ho havia fet a través de videoconferència, perquè encara estàvem en aquella època de que teníem aquí a l'estudi una o dues persones, com a molt, i la resta entràveu des de casa, des del cotxe, des d'on es enganxés. Jo crec que la darrera vegada va ser així, Begoña?
I tant. Quins dies, que van passar.
Sí.
Molt tenia bé. El seu què, també,
Sí, també tenia
les seves
històries.
Però no ens veiem més cares,
No.
Me sap greu.
Anna Florista, del Partit Popular, què tal, bon dia?
Bon dia.
Glòria Rico, de Vox, què tal, bon dia?
Molt bon dia.
Xavi Estrada, d'Esquerra, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Rosa Jové, de Junts, què tal, bon dia?
Bon dia.
I la Laura Vergés, del Comú de Lleida, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
I mira, Begoña, coincidiu amb una cosa amb la Rosa Jové. Amb el refredat.
Ai, sí, una mica. Però creiem...
Vols dir que no és al·lèrgia?
Que és al·lèrgia. És diferent. Ella és al·lèrgia i jo és un trencazo.
Ah, vale.
Sí. Jo el divendres ja se m'haurà passat.
Ah, vale.
I jo, durarà.
Escolta, diuen que duren més ara.
Bueno, doncs
me
durarà més.
Són més resistents. Els
refredats. Bueno, jo intento no medicar-me. I, bueno, doncs ho passo malament.
Ja. Yeah.
Molt bé, doncs avui està amb nosaltres la Begoña Iglesias perquè la setmana passada vam estar parlant de que el proper, no recordo quin dia és, s'acaba la recollida 15. Porta a porta, 15 de juny, s'acaba la recollida porta a porta als barris de Balàfia i Pardinyes i, bueno, vam estar parlant de quin model tindríem a Lleida de la recollida de la brossa en els propers mesos i en els propers anys, tenint en compte que entenc que la solució definitiva no es pot articular ara en aquests propers mesos, hi haurà com un pas intermig, i la Carme Valls es va dir, escolta, la setmana vinent en tornem a parlar i convidem a la Begoña, que és la que s'encarrega de tot plegat. Bueno, doncs per això he d'agrair al PSC i a la Begoña que avui doncs, hagin canviat la seva agenda i ens hagin acompanyat aquí. I anem a parlar d'aquesta recollida selectiva, recollida porta a porta, Begoña. Per què el 15 s'acaba a Pardinyes i Balàfia?
Per què el 15 i no abans o després?
Bueno, no però per què s'acaba aquest pla?
Bé, perquè perquè s'acaba, no?, el porta a porta de... Bé, bueno, nosaltres el que hem detectat durant aquest temps és que al final quan tu implantes un model a la ciutat, en aquest cas va ser la prova pilot amb Ciutat Jardí, Balàfia i Pardinyes, que es va implantar més tard, doncs evidentment és perquè les coses vagin millor, doncs perquè la gent acolleixi aquests models d'una manera doncs, optimista i proactiva i vulgui participar, no? I per tant els nivells de reciclatge que siguin molt més alts dels que teníem, no? Això a Balàfia i a Pardinyes doncs, no ha estat així per diverses raons. És veritat que quan se va implantar doncs, estàvem sortint d'una pandèmia, a diferència de Ciutat Jardí, on es va fer moltíssimes reunions amb els veïns i veïnes, es va explicar el model, va ser diferent. Doncs, quan es va implantar a Balàfia i Pardinyes, doncs, també per circumstàncies del moment, doncs, aquesta informació als veïns va ser molt, molt, molt minsa, molt escassa, i per tant no va arribar doncs, aquestes ganes i aquesta responsabilitat que ha d'agafar el veïnat doncs per dur a terme aquest model. I per tant els nivells de reciclatge no eren els esperats i a més l'impacte de brutícia i d'insalubritat, no? Doncs que hi havia els contenidors al voltant, sobretot a la part dels barris que no tenien implantat el porta a porta, doncs era, no? Hi havia moments que hem de reconèixer que era bastant escandalós. Les queixes veïnals eren vàries, doncs al final prens una decisió que el que es vol és anar millor.
Llavors, Begoña, en aquests barris què s'implantarà a partir de llavors?
Aquests barris, en principi, el que s'implantarà són les illes de contenidors. I el que estem...
Però les illes de contenidors és el que hi ha a la resta de la ciutat?
Sí, però amb un canvi... Bueno, a la resta de la ciutat no tenen el contenidor d'orgànica tancat, aquí el continuaran tenint tancat perquè ja el tenen i per tant ja estan acostumats, una part del barri ja estan acostumats amb aquest contenidor d'orgànica tancat, que vull dir des d'aquí als ciutadans i ciutadanes que la part més important de residus que s'ha de reciclar, val? Perquè és la que pesa més i, per tant, és la que més grava l'Ajuntament de Lleida.
La d'orgànic.
La d'orgànica, no. La d'orgànica, exacte. I, doncs, la resta de contenidors, mira, divendres vam tenir una reunió amb els portaveus dels altres grups municipals, perquè la idea és que almenys el contenidor, el gris, el de rebuig, el que podem llançar, no el que volem, sinó que no és objecte de reciclatge, perquè ja no recicle, doncs aquest també hauria d'anar tancat. Val. És una cosa que s'ha d'anar parlant, però per què? Doncs perquè la gent de Balàfia i Pardines, tot i que no hagi anat bé el porta a porta, no vol dir que sí que una part del veïnatge té ganes de continuar reciclant i, per tant, deixar el gris, el de rebuig obert, dona peu a que allà ho puguis tirar tot, inclús plàstic, cartró i tot el que vulguis, i, per tant, s'hauria d'intentar limitar això.
Val. Vale, us obro torn de rèplica, no, de paraula als altres, però anem a fer-ho relativament breu perquè hem de seguir aprofundint en això. No sé per on comencem. Laura.
Nosaltres discrepem una mica de la valoració que s'ha fet del porta a porta. Comentava la Begoña Iglesias que l'objectiu era augmentar el reciclatge i en aquest sentit nosaltres no creiem que sigui un fracàs haver passat del 27 aproximadament que hi havia al 65-67% de reciclatge. Pensem que és una xifra que s'hauria de valorar molt més del que s'ha valorat. Efectivament sí que hi ha hagut problemes en la implementació. Al començament se van fer bastantes reunions amb veïns, amb comunitats, detecció dels punts on hi havia més problemes i un seguiment, després això no es va poder mantenir. Per tant, sí que hi havia aspectes a millorar, freqüències de recollida, com millorar el sistema de neteja al voltant del porta a porta, però davant d'aquests problemes i de percepció també, davant d'aquests problemes teníem dues opcions, una tirar enrere o una altra valorar quines eren les possibles millores a introduir. Nosaltres trobem a faltar que hi hagi aquesta valoració i veure quines eren les altres alternatives de si es podien introduir millores per efectivament fer front als problemes que hi ha hagut en la implantació, però valorant tant l'impacte en termes d'increment de reciclatge, que és molt important, com també en termes econòmics, perquè més reciclatge, més estalvi econòmic també per l'Ajuntament.
Rosa.
Bueno, jo ja vaig dir la setmana passada i avui que tinc a la Begoña ho repetiré i m'agradaria parlar amb ella. Ja sé que hi puc parlar sempre que vull, ja no és per això. Els robatoris a Ciutat Jardí han incrementat molt els dies que hi ha porta a porta, perquè si tu no traus la basura, ells ja saben que en aquell divendres o aquell dixar no hi ha ningú. ¿Vale? Llavors, identifiquem cases. Clar, si és un bloc de pisos i n'hi ha 8 cubells, no saben qui és, però quan són xalets sí que ho saben. ¿Vale? Segona, com que les bosses que ens donen, ja ho he dit, són semitransparents, atenten contra la llei oficial de protecció de dades perquè poden saber quins aliments, quina medicació gastem, quins bolquers, si la padrina, ja ho vaig dir l'altre dia, d'allí porta bolquers o no, o si aquella persona té la regla o no, o quants condons gasta. No? Vull dir, no, és veritat, és que haurien de ser bosses opaques com les de tota la vida. La freqüència de recollides és un desastre, això segurament ho hauran fet tècnics de l'Ajuntament que deuen treballar només pel matí, però, claro, pensar que de 8 a 10 de la tarda està tothom a casa és un error per la gent que treballem a la sanitat, la gent de cossos i forces de seguretat de l'Estat que fan torns, per exemple, metges, infermeres, bueno, hi ha molta gent que fa torns i que fa matins, tardes i nits i que no pot treure la basura. Jo ho dic sempre, quan va haver la pandèmia, el meu home i jo duplicàvem i triplicàvem torns. Vaig arribar a tindre la basura de 12 dies a casa. La gent sortia a aplaudir als sanitaris i nosaltres no podíem tirar la basura. Uh-huh. Perquè, clar, de 8 a 10 no hi érem. Vull dir que s'han fet coses molt malament, se poden millorar. Vaig presentar dues cartes a l'Ajuntament, no aquesta legislatura, la passada, no han fet cas tampoc. Bueno, pues ja no sé què fer, perquè són coses que, per exemple, amb contenedors xipats, és el mateix que el porta-porta als puestos d'Europa on s'ha implementat, és el mateix, perquè és el porta-porta, simplement en lloc de que t'ho recollin a casa, t'ho recollin al contenidor, però si va xipat, és la teua. Ja ho saben.
Si els tanques tots sí que és molt igual, però claro. Si no els tanques tots, que tancar-los tots és molt car, si no els tanques tots en nivell d'impropis a
pues, que queden oberts, pujarà. Orgànic i rebuig. Sí, per exemple, que... vidre no estan tancats ni al porta a porta, ni ho recullen ni res. Per què? Perquè el vidre la gent s'ha conscienciat. Doncs pues el vidre ja no cal.
Sí, però vull dir que el que vagi a tirar rebuig i se'l trobi tancat, ho podrà tirar l'altre, i el nivell d'impropis, aquí hi ha un problema que ho vam estar comentant i s'haurà de pensar no, com, què si fem xipat, per evitar això.
Tu tens un clau, uns números, o tens una targeta i l'obres.
Mm-hmm. Xavi Estrada. Ah.
Sí, doncs diverses coses. A veure, en primer lloc, jo crec que s'atén directament a una decisió totalment, estrictament política. El que més me sorprèn és que dintre del propi partit del Partit Socialista no tant la senyora Begoña com la senyora Carmen no parlin abans, perquè si no m'equivoco i si no em corregiu, perquè jo penso que estàvem tots presents la tertúlia de la setmana passada, la senyora Carmen Valls va dir que això era un pas, no, era un canvi per tornar a una ciutat sostenible, que el porta a porta era el futur. Jo penso que això ho va manifestar aquí la setmana passada i que ara s'abogui doncs, per aquest canvi. Dic que és una decisió totalment política perquè abans comentàveu, parlàvem de dades, i nosaltres una de les coses que vam demanar a la Comissió de Gestió de la Ciutat, que precisament hi havia l'expedient sobre neteja, era doncs tindre una avaluació d'aquest informe de dades, no? Perquè atenent que són dos proves pilots, una que es va començar a la Ciutat Jardí i aquesta de Balafia Pardinyes, en la qual hi ha més de 7.000 veïns implicats, doncs que d'alguna manera poguéssim manifestar i recollir una mica les dades que comentava la Laura, aquest pràcticament entre el 60, sí, gairebé el 70% doncs d'ús del porta a porta, enteníem doncs que, bueno, les dades en aquest cas diuen el contrari de la decisió que es pren a nivell polític i que d'alguna manera s'ha de tenir en compte. Estarem més o menys d'acord de que sigui un sistema més eficient o menys eficient, i evidentment les proves pilots per això estan, perquè permetin doncs anar corregint una mica i modificant doncs allò que no funciona, atenent també que les circumstàncies dels barris, perquè són diferents a nivell urbanístic i a nivell de recollida, doncs que es puguin adaptar d'una manera o d'una altra. Un altre interrogant que hi pot haver és, bé, si no hi ha porta a porta i fiquem aquests contenidors, aquí hi ha una despesa afegida doncs que no estava contemplada i que també vam demanar doncs que ens la poguéssim respondre, no? I a veure quan tindrem aquests contenidors, si realment això ha de començar a partir del 15 de juny.
Glòria.
Bueno, nosaltres hem votat a favor d'això, precisament de la gestió de residus, precisament per a l'eliminació del porta-porta. Nosaltres la imposició als lleidatans de l'agenda ideològica, però estem en contra, com bé que ho sabeu. Com ara el senyor Estrada diu, pues, els contenidors, no? Em sembla que les manifestacions del Hassel van ser 200.000 euros en contenidors. Em sembla que la despesa d'ara és molt, molt menor. Estem d'acord amb aquesta decisió del govern i així ho hem manifestat moltes vegades i recolzarem pues, que es torni a fer. El tema de reciclar o no és que té que ser voluntari i tenim que... Jo reciclo fa 20 i pico anys. I vull dir, és veritat. I veig que ha funcionat. Veig que ha funcionat. La gent cada dia recicla més, però deixem la llibertat de poder llançar-ho quan ells poden, la llibertat individual de poder fer-ho quan tu pots fer-ho. Perquè està clar que a Ciutat Jardí hi ha moltes mancances i se trobaran els mateixos problemes passat demà, i avui, i demà. I estem parlant d'un problema que està en el present. Vull dir, cara al futur ja veurem què ve, però el present és que no ha funcionat.
Anna, ara donarem la paraula a la Begoña, evidentment. Anna Florista.
A veure, des del Partit Popular sempre hem abogat per l'eliminació del porta a porta, evidentment, que van ser dos plans pilots, tant a lo que és Pardinyes-Balàfia com també Ciutat Jardí i Vilamoncada, però analitzant els informes posen de relleu que es reciclava o l'índex de reciclatge era superior a Ciutat Jardí i inferior a Pardinyes. El que posa de relleu és que quan tu adoptes un sistema així, has de valorar la singularitat del barri, és a dir, has de tindre en compte quina és la densitat per habitants, com té una planificació molt més profunda que no simplement mira, ho provem i si surt bé i si no surt tan bé, mos quedem igual. Con lo qual, el que sí és evident és que s'ha de reciclar, s'ha de conscienciar a la ciutadania que s'ha de reciclar, però també tenint en compte que s'ha de fer amb una metodologia més fàcil perquè el ciutadà col·labori i que es vagi conscienciant realment d'aquesta necessitat de reciclatge. Però el que jo sincerament no acabo d'entendre és que a la ciutadania se li imposi com a obligació el reciclar, independentment que ja tens aquesta conscienciació de sostenibilitat, però que vagis als supermercats, vale? I que a l'hora de fer la compra sigui tot lo grande, tot plàstic, tal, generem una quantitat de residus que evidentment no els hauríem de generar. Per això vull dir que és un, com un peix que es mossega la cua, però que hauríem de fer les coses com Déu mana.
Rosa, superbreu.
Sí, només una cosa, per lo que ha dit l'Estrada, és veritat, hi ha 100.000 famílies a Ciutat Jardí, vale, que se suposa que som les que millor reciclem, i reciclem fins a un 90% de l'orgànic. Quantes han tingut ajuda econòmica? 32. No, és que les estadístiques estan mal fetes, ja ho he dit sempre. No pot ser que reciclem el 90% de l'orgànic a Ciutat Jardí i de 100.000 famílies només hi hagi 32 que hagin tingut el premi d'haver-ho fet bé. O no és el 90% o no són 32 famílies.
No són 32.
Begoña Iglesias.
A veure, primer, parlant de Ciutat Jardí, sempre hem dit que a Ciutat Jardí doncs, els ha de felicitar per l'esforç que va fer el barri, que continua fent. No? I ara el que toca a Ciutat Jardí és motivar-los, perdó, i no desmotivar-los. Estem parlant molt amb Ciutat Jardí, perquè amb el nou contracte està clar que el porta-a-porta a Ciutat Jardí continuarà, està funcionant molt bé. Els veïns, a la seva gran majoria, estan molt contents, però s'ha de millorar. Llavors s'està parlant o bé de posar un dia més de freqüència de l'orgànica, o bé, el que comentava la Rosa Jové, o bé posar algun contenidor, no a cada carrer, algun contenidor a un xip per l'orgànica, pel fet de que els divendres, si marxes, no hagis de deixar el cubell al carrer, i això suposa o bé que estàs donant la pista de que marxes el cap de setmana, o bé que, bueno, pues que potser treballes tots de nits i tothom hem de fer l'esforç, però perquè funcioni s'ha de parlar molt i s'ha de parlar amb els implicats. Per tant, s'està parlant molt amb Ciutat Jardí, a veure amb el nou model com ho podrem fer. I és veritat que el tema bonificacions i penalitzacions s'ha de revisar perquè no és l'adequat i s'està, jo crec que s'ha de bonificar d'una altra manera o millorar...
presentar una esmena per canviar-ho precisament i no la vau acceptar.
Bueno, perquè no pots canviar una cosa quan tens el sistema a mitges. Quan a un any o un any i mig, un any, has de canviar, has de fer un contracte nou, llavors serà el moment de fer-ho. Ara mateix els cubells alguns no tenen xip o la gent creu...
La taxa la podíeu millorar.
Els veïns i veïnes, els veïns i veïnes a vegades treuen el cubell de l'orgànica, que no és el que té xip, sinó que és un que tenen a casa perquè se'ls ha perdut, se'ls han trencat i ja està, al final van una mica a lo còmodo. Per tant, Ciutat Jardí és una part que està funcionant molt bé, però s'ha de millorar molt per la comoditat també dels veïns i veïnes, per continuar motivant-los. I evidentment que treure el porta-a-porta de Balafià i Pardines ha sigut una decisió política, clar que sí, perquè quan un govern veu que una cosa no està assolint els percentatges que haurien d'assolir, quan no acaba de funcionar i quan està representant brutícia i illes de contenidors plenes i plenes de bosses d'escombraries, que això ja suposa, a part de la despesa addicional de l'Ajuntament per tal d'anar recollint aquestes bosses, una brutícia i una insalubritat al carrer, doncs clar, és una decisió política, perquè governar consisteix en prendre decisions, i aquí sempre hem dit que no ens tremola el pols, i ho hem fet, i crec que ha sigut una bona decisió, perquè tal i com estava funcionant, no, tal com estan anant les coses, doncs no li podíem demanar més als veïns. No se'ls hi podia demanar, ja no salien més nivells de reciclatge. Quan se parla aquí dels nivells de reciclatge, hem de tenir tots en compte que és una dada molt, molt relativa, perquè els nivells de reciclatge són dels que tu tens al contenidor. És l'única dada que tenim, per això se dona aquesta, però és el que tens al contenidor. Per tant, el que no tens al contenidor i el que tens al terra dels altres contenidors, doncs allò no ho comptabilitzes. Per tant, cuidado amb aquestes dades de reciclatge, perquè són, tant de bo les tinguessin absolutes, però no, són relatives. Per tant, el porta-a-porta és el futur, tant de bo pugui ser el futur, perquè és el sistema... que és el si funciona bé, és el millor sistema per reciclar i el més ajustat a preu per un ajuntament. Però clar, si no funciona bé, si no tenim la col·laboració dels veïns perquè no poden, per causes professionals o perquè no volen, Llavors és un sistema nefasto per qualsevol ajuntament i també pel medi ambient, perquè no és qüestió de fer el porta a porta sí o sí, no, és qüestió de reciclar i de tenir més nivells de reciclatge. El sistema pues és el que hem d'encertar-ho, però no el porta a porta posar-ho obligatòriament perquè sí, no. Sí,
ningú, hem d'assolir... Ningú diu que sigui perquè
jo m'estava esperant els nivells...
Comparar el 30% amb el 65%...
Jo havia demanat la paraula. Amb el cas de Ciutat Jardí, que és el que quede, no sé si sabeu l'Ajuntament que esteu penalitzant a la gent que recicle millor, és a dir, la gent que té compostatge a casa i que no trau el cubo de l'orgànica, aquesta gent l'esteu penalitzant perquè tinguem una prebenda, s'ha de traure 130 vegades a l'any. Vale? La gent que ho fa encara millor perquè té compostatge, aquesta gent mai se li premiarà el que està fent.
Però no és qüestió solament del compostatge, Rosa.
No, no.
És si viu una persona a casa,
sola. Claro,
i consumeix menys.
Per això...
És com si diem, estem fomentant el consum d'orgànica, claro, perquè contra més tinguis... Per tant, és una ordenança que ve del mandat anterior, que és la penalització no s'ha entrat en vigor, i per tant, el primer que he dit és que això s'ha de revisar. Quan és el moment de revisar-ho? Amb el nou contracte, o sigui, abans...
Begoña, tenim notícies de gent que rep la carta aquesta amenaçadora, que al final resulta que no és, però clar, el primer cop reps la carta. Vull dir,
és
això
una carta
sí que
informativa,
de...
no amenaçadora. És una informativa per dir...
El to és discutible, no, però bueno...
No. És una carta informativa per dir, tu, amb els nivells de reciclatge, te motivem perquè reciclis més. Però és veritat que, continuo dient, o sigui, el cas de Ciutat Jardí, que és el lloc ideal per fer el porta-a-porta, perquè és molt, molt còmode, i a les parts de Ciutat Jardí on no és tan còmode perquè són els edificis plurifamiliars, allà ja tenen un contenidor amb xip per l'orgànica, doncs, evidentment, tal com està ara mateix l'ordenança, que no està funcionant perquè no és real el que està passant a Ciutat Jardí, i jo sóc la primera, també que ho pateixo, perquè jo faig porta a porta, jo visc a Ciutat Jardí, i jo per això vaig donar el toc d'atenció. Ricard va dir, cuidado, aquí, aquesta ordenança... s'ha de revisar. De fet, a mi el Ramir Bonet de l'Associació de Veïns i molts veïns que m'han escrit personalment com a regidora ens han passat on estan les errades i com s'hauria de revisar perquè sigui més real el que està al fet de la recollida porta a porta a Ciutat Jardí. Per tant, és un debat i que ho farem amb Ciutat Jardí. O sigui, a Ciutat Jardí no farem res sense haver-nos reunit mil vegades amb Ciutat Jardí, perquè són els veïns i veïnes d'allà qui fan el porta a porta. Per tant, l'Ajuntament no ha de saber més que ells i per tant, entenem que amb el nou contracte i amb la nova ordenança ho puguem encertar, perquè haurà sigut un exercici de molt diàleg.
Ens queden 3 minuts i escaig per arribar a les dues. Xavi, que m'havia demanat la paraula, i la Laura, però de manera molt breu.
Sí, seré molt breu. Jo crec que hi ha dos debats que estem comentant. Un, quin és el sistema més eficient de recollida de residus, depenent dels barris, i l'altre és de que hem de ser molt rigorosos. O sigui, jo penso que des de la part política som responsables de tindre uns indicadors, uns avaluadors. Insisteixo molt en això, perquè, afortunadament, si em permeteu fer la broma, als alumnes de secundària també els hi fan fer una autoavaluació, és a dir, tindre uns indicadors que serveixin de manera objectiva per saber què és allò que cal canviar. I per acabar, jo crec que no podem ser tan egoistes de pensar només en el present. Hem de pensar en el futur, i aquest és un dels problemes que tenim, perquè si només pensem en el present, en temes de neteja, en temes de seguretat, en temes d'urbanisme, etc., doncs ens trobarem una ciutat d'aquí 30 anys que potser jo no la veuré, no? Però que no ens agradarà gaire.
Laura.
Sí, dos coses ràpid. Una, el tema de la taxa. Insisteixo que nosaltres érem conscients que la taxa no estava ben feta, que no bonificava ni penalitzava correctament i que, per tant, s'havia de modificar. Vam presentar una proposta i se'ns va dir que no. Jo crec que es podia haver canviat ja aquest any amb totes les reunions que volguéssiu, però haver-ho fet ja aquest any. i haver millorat per donar aquests incentius. I tenia una proposta que podia estar millor o pitjor, però per avaluar i per haver fet alguna cosa. I dos, la flexibilitat respecte dels barris ja es tenia i s'havia de millorar més, però no era el mateix porta a porta a Ciutat Jardí que a Pardinyes i Balàfia, perquè se tenia la major densitat. Vull dir que no és porta a porta així de qualsevol manera i sense fer cap estudi. Ja s'havia tingut en compte i, per tant, hi havia els contenidors, era un sistema mixt, i jo crec que de cara al futur també hauríem de contemplar aquests sistemes mixtos, perquè tampoc és contenidors porta a porta, sinó que pot haver una gradació que l'hauríem d'explorar més per assegurar el màxim estalvi per l'Ajuntament i la ciutadania i el màxim nivell de recollida selectiva.
Jo, Ricard, un segon, solament ràpid. L'ordenança fiscal, tal com està ara, que repeteixo, ve del mandat anterior, hi ha una disposició transitòria que no entrava en vigor fins al 2025. Per tant, quan s'ha de canviar el contracte, quan arribes a govern que no has pogut parlar amb cap bé, no té sentit modificar una taxa quan, perquè
solament amb les idees... malament, té tot el sentit.
Solament amb les idees del comú. Lo normal és, amb les idees, no amb les esmenes del comú, lo normal és parlar amb tots els veïns, que és el que farem ara.
I pues haver-hi parlat.
Clar, però per això no es va modificar. Quin sentit té si estava posposada la seva entrada en vigor fins al 25?
Si algú s'adverteix que està mal fet, pues jo crec que és correcte per millorar-ho.
Ja, Laura, però lo normal és...
Sí, sempre podem allargar les coses.
No, Laura, tu saps que la modificació de les ordenances, o sigui, que l'aprovació de les ordenances va ser a l'octubre del 2023, d'acord? Per tant, si entrem al juliol-maig i hem de parlar, maig-juliol, i hem de parlar amb tots els veïns, doncs les coses se fan bé.
Bueno, arribem a les dues. Amb la Begoña Iglesias jo crec que hem de parlar d'aquí uns mesos o unes setmanes per veure quina proposta teniu des de l'equip de govern pels propers anys, perquè suposo que això s'ha de pensar ara, no? I a veure com ho farem els propers anys i després anar-ho implementant. Escolta, que us agraeixo, com sempre, que hagueu vingut. La setmana vinent us dono festa. Sí, però el dia després de la Mona sí que s'ha de venir, el dia 2 d'abril aquí.
Aquí estarem.
Begoña, Anna, Xavi, Rosa, Glòria i Laura, com sempre, gràcies per estar amb nosaltres. Bona Setmana Santa.
Igualment.
Soc el Ricard Álvarez. Nosaltres ens plantem a les 2, després demà a les 12:20 des de Lleida.